Covespre. Gemma Ponce.
És dimecres 17 de gener. Repassem l'actualitat de la jornada en format titular. Sindicats dels Mossos d'Esquadra neguen que hi hagi més agents a la comissaria de Pineda. El Sindicat Autònom de Policia i el Sindicat de Mossos d'Esquadra desmenteixen les declaracions del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, que afirmava que s'havien destinat 18 agents més a la comissaria de Pineda de Mar. Recte final a la reforma de l'habitatge pilot de Jubara. L'Ajuntament preveu tenir enllestit en un mes el projecte de reconversió d'un local comercial en un habitatge plenament accessible. La iniciativa pretén que d'altres propietaris copiïn la idea amb el doble objectiu de dotar el mercat de lloguer i dinamitzar el carrer Jubara. I el director de Fundació Hàbitat Solidari ha replicat al líder d'Estimem Calella que en l'últim ple va qüestionar la transparència de la gestió d'aquesta institució privada que té la missió de facilitar l'accés a l'habitatge a persones vulnerables i a altres col·lectius amb recursos limitats. I 6 cobles passaran per la Plec Pairal de Catalunya aquest 2024. Hi haurà una cercavila per anar al pregó i també una conferència. Aquestes són algunes de les novetats del programa de l'Agrupació Sardanista de Calella per aquest any que us destriarem en l'Infovespre. Bona nit. El Sindicat Autònom de Policia i el de Mossos d'Esquadra neguen que hagin destinat més agents a les comissaries de Pineda i d'Arenys de Mar, tal com afirmava el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena a principis de setmana al matí de Catalunya Ràdio. En concret, Elena assegurava que s'havien incrementat els efectius en 18 agents més per reforçar la seguretat a Calella. Escoltem Joan Ignasi Elena.
Nosaltres, la comissaria que correspon a Calella, hem incrementat en 18 amb 18 efectius més, i hem fet un dispositiu especial perquè hi ha un problema concret en un moment determinat que es resol, doncs, que 8 dels 16, dels 11 majors reincidents en aquests moments hagin ingressat a presó.
Doncs bé, segons el comunicat dels sindicats, les comissaries del Maresme, d'Arenys i de Pineda de Mar no han tingut cap increment de plantilla, tal com així va anunciar el Departament d'Interior, i per tant continuen patint les conseqüències negatives. Això és el que diu el comunicat. Amb tot, denuncien que les comissaries de l'Alt Maresme porten massa temps fent un sobreesforç continuat per garantir la seguretat pública del territori i critiquen la manca d'inversió que hi ha a la comarca. Coincideixen amb el Departament d'Interior el fet que la multireincidència no s'aborda únicament des d'una perspectiva policial, sinó que cal també abordar-la des d'una òptica absolutament transversal. Al fil del comunicat, animen el govern a abordar-lo des d'una posició responsable perquè qui no pot patir més temps les seves conseqüències negatives és la mateixa ciutadania, cita textualment el comunicat. De cara a l'estiu vinent, Interior també ha anunciat que dotaria de més policies a les comissaries de la Maresma. Encara no n'ha concretat una xifra exacta, ni tampoc com quedaran els efectius amb l'esperat reforç. De fet, Calella està enmig d'un dispositiu policial especial des del 22 de desembre, en presència del Zarro a la ciutat. El dispositiu policial es va anunciar després que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, hagués reconegut que els delictes a la ciutat estaven un 60% per sobre de la mitjana catalana. I l'alcalde Marbuc es reunís amb el director general de la policia, Pere Ferrer. I en un altre tema, convertir locals comercials tancats en habitatges plenament accessibles i acabar amb el gris de les persianes abaixades que s'estenen al llarg del carrer Jubara, que és un carrer que ha perdut el dinamisme i la vitalitat de dècades anteriors. Aquest és el propòsit del pla pilot que l'Ajuntament de Calella va endegar l'any 2021 amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona i que en breu es podrà mostrar amb els resultats de l'obra de reforma que s'està fent en un antic local que hi ha entre els carrers Romaní i Bertrina. La idea és que d'altres propietaris en prenguin exemples. Si bé en un principi es pensava acompanyar aquest projecte amb una línia de subvencions municipals, ara això està en l'aire. El tinent d'alcaldia d'habitatge, Sofian Larussi, ha comentat que l'habitatge tindrà plena accessibilitat amb una rampa d'entrada.
L'espera que acabi aquestes obres per començar perquè entri en funcionament i per poder, diguem-ne, facilitar l'accés a l'habitatge a les persones amb necessitat i sobretot aquest pis, que és un local amb una certa facilitat pel que fa a accessibilitat. Ens afavoreix per poder introduir alguna persona amb dificultat de temes d'accessibilitat o alguna persona gran.
Al carrer Jovara hi ha 253 baixos i 9 pensions abandonats que podrien adaptar-se per usos residencials, segons un estudi de Diputació de Barcelona que ha acompanyat a Consistori en el desenvolupament d'aquest pla que es va posar en marxa l'any 2021.
Aquest projecte s'ha englobat dins d'una subvenció demanada a la Diputació de Barcelona i per això en aquest sentit l'Ajuntament no li ha suposat una despesa econòmica més enllà del treball dels tècnics de la casa.
Un cop s'enllesteixi la reforma, el consistori tramitarà tota la documentació perquè s'hi pugui entrar a viure. La cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica, a més de contractar subministres bàsics de llum i aigua. La iniciativa s'ha aprovat en un edifici que és propietat de Bisbat de Girona, que l'ha cedit l'Ajuntament de Calella i que gestionarà la Fundació Hàbitat Solidari. L'Ajuntament de Calella contempla mostrar resultats d'aquesta iniciativa perquè d'altres propietaris de locals comercials en prenguin exemple. I precisament us explicàvem que la Fundació Hàbitat Solidari gestionarà el pis pilot del carrer Jovara. Doncs també hi ha hagut novetats en aquesta fundació perquè hi ha hagut una resposta del director de la Fundació Hàbitat Solidari a les manifestacions del líder de Cimem Calella, Enric Gómez, qui en el ple de pressupostos va qüestionar la transparència de la institució que té la missió de facilitar l'accés a l'habitatge a persones en situació de vulnerabilitat i a altres col·lectius amb recursos limitats, com ara la gent gran i també joves. En una entrevista a la ciutat, Jordi Sitjà ha detallat el procediment que se segueix en l'adjudicació dels pisos que té en cartera i posa al mercat de lloguer dotacional. Ara mateix són 170, dels quals 60 estem propietat.
Que ell qüestioni la fundació a mi em sembla fora de lloc, deu formar part del seu estil, no sé, no el conec. Nosaltres a dintre la fundació tenim una comissió i decidim en aquests casos concrets, i si no ja dic amb la mà de serveis socials, que és l'immensa majoria.
La Fundació Hàbitat Solidari gestiona doncs, aquests 170 habitatges, 60 són de propietat i la resta són cedits perquè es posi en mercat de lloguer a preus assequibles. La renda fixada és d'un màxim de 400 euros mensuals. El consistori ha augmentat amb 40.000 euros la subvenció que li atorga anualment, fins als 90.000 euros, i que els diners es dediquin a costejar obres de reforma de pisos tancats i que no tenen les condicions d'habitabilitat. S'emmiralla en una iniciativa que s'ha dut a terme a Girona amb un èxit relatiu.
Habitatges que no estan en el mercat, que requereixin unes, no sé si la paraula són reformes, millores o adequacions, entre 3 i 12.000 euros, perquè no ens podem plantejar una reforma integral d'un habitatge, però entre 3 i 12.000 euros, que faci que aquest habitatge, que avui no té condicions d'habitabilitat, les passi a tenir sense l'esforç d'inversió per part del propietari, que penso que comença a ser una de les bondats de la proposta.
A canvi, el propietari en cedirà la gestió a la institució privada per un mínim de 6 anys. Es preveu fer una campanya de difusió de la iniciativa per captar el màxim de pisos buits que hi ha a Calella. No serien tants com recull l'estudi de Diputació de Barcelona que a partir d'indicadors d'ocupabilitat donava la xifra de 700. Sitjà ha posat aigua al vi en aquest assumpte assegurant que és molt menor i que una quarta part estarien ocupats de forma il·legal.
No és veritat que a Calella hi hagi 700 pisos buits. Qui ha fet l'estudi s'ha equivocat. Ho ha utilitzat uns paràmetres d'evidències, o no sé quina paraula en diuen, no? Molt tècnica.
Indicis.
Sí, doncs, doncs els indicis...
Han fallat.
Els han fallat. Jo crec que la realitat és que a Calella no hi han més de 120 o 130 pisos tancats. D'aquests 120 que ara jo dic, hauríem de veure quants són ocupats. Jo diria que una tercera part, segur.
I en un altre tema, millorar la comprensió lectora és una assignatura pendent del sistema escolar, s'evidencien els darrers resultats a l'informe PISA. Els de 2023 han sigut els pitjors resultats i la comprensió lectora a escala global ha baixat 10 punts. Des de fa un any, a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, hi ha en marxa el programa L'Èxit, que busca millorar la comprensió lectora dels infants. Fan falta voluntaris perquè hi ha llista d'espera. Ara per ara, des de la biblioteca tenen un total de 9 parelles formades per un infant i un adult. En el projecte L'Èxit. Busquen suport de més per tal de cobrir la demanda. Es tracta d'un voluntariat d'una hora a la setmana entre les 5 i les 7 de la tarda. Coral Prieto, la directora de la biblioteca, assegura que és una manera de transmetre la passió per la lectura i es creen uns lligams molt bonics entre la parella.
La persona els presenta i ja pot rep una formació per part de l'equip creador i d'aquesta proposta de L'Èxit. I a partir de llavors és començar, no?, fer com aquesta trobada de la parella. El llibre sempre el tria el nen-nena i a partir d'aquesta lectura comprensiva doncs es van creant uns lligams molt bonics.
Fa un any que el projecte va començar a implementar-se a la Biblioteca de Calella i en fan una valoració positiva. S'allarga durant tot el curs escolar i Prieto recalca que la intenció no és ensenyar a llegir, que és un aspecte de l'escola, sinó millorar la capacitat de comprensió d'un text dels infants.
De voluntariat, que és un cop a la setmana, durant una hora, és a una trobada amb un nen i sobretot el programa Lèxit el que fa és estar molt enfocat en aprendre la comprensió lectora. No és l'aprenentatge a la lectura, que això és una cosa que és purament escolar, sinó que és com una mica més enllà.
Per ser voluntari només fa falta posar-se en contacte amb la Biblioteca Can Salvador de la Plaça per tal d'inscriure's al projecte impulsat per la Fundació Bofill. En formes més breus expliquem que els treballadors d'Aigües de Mataró celebren que la justícia els hagi donat la raó en el conflicte laboral que mantenen obert amb la direcció de l'empresa municipal, que ja ha anunciat que ho recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Dels més de 80 empleats que en té Aigües de Mataró, 71 han denunciat a la companyia per haver incomplert el conveni col·lectiu i per no haver fet les aportacions pactades al pla de pensions. De la seva banda, la direcció de l'empresa ha fet un comunicat que especifica que les aportacions al pla de pensions estan suspeses des de l'any 2012, en compliment dels diferents supòsits que s'han anat definit en la Llei General dels Pressupostos de l'Estat en aquest àmbit. I aquest matí hi ha hagut un atropellament a la R1 a Tordera. La circulació de trens entre Blanes i Maçanet-Massanes ha quedat aturada unes hores després de l'atropellament d'una persona que ha estat en un punt no autoritzat de pas a l'alçada de, com hem dit, Tordera. A causa d'aquest incident, un comboi amb 10 passatgers a bord ha hagut d'interrompre el seu trajecte i Renfe ha enviat un autobús per transbordar-los. A més, mentre la línia ha estat tallada, s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I compte enrere pel 96è Aplec Pairal de Catalunya. Això, un apunt en cultura. De fet, se celebrarà els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny i aquest any porta novetats. El tret de sortida serà una cercavila amb una cobla per anar fins a la plaça de l'Ajuntament a fer el pregó. En total hi haurà 6 cobles durant els 3 dies que s'allargarà l'Aplec. Setmanes abans, però, també hi haurà una conferència sobre aquest el 17 de maig. Caral Pedemonte, presidenta de l'agrupació sardanista de Calella, explica que és una manera de potenciar l'Aplec Pairal de Catalunya, que és i que forma part del patrimoni material de Calella.
Una importància capital al que és el món de la sardana, sobretot al nostre poble, a la nostra ciutat, perquè és el nostre patrimoni, no? Començant per l'Aplec Pairal de Catalunya, és un referent al país i a més forma part del patrimoni material de la nostra ciutat i per això nosaltres creiem que s'ha de potenciar. S'amplia com a un quart dia perquè farem una conferència sobre l'Aplec Pairal de Catalunya el 17 de maig, com a prèvia a l'Aplec, convidats pels Amics del Patrimoni.
Una de les altres activitats que no faltarà serà la Revetlla de Sant Jaume, que és una de les activitats on hi ha més públic infantil, segons Pedemonte.
Una cosa que vam fer l'any passat que va tenir molt d'èxit, que és un espectacle infantil que integra la cobla en l'espectacle, a la Revetlla de Sant Jaume, que és la nostra activitat on ve més públic, més jove, no? Més nens i nenes.
De cara a l'any vinent es consolida l'aposta pel concertàs de Nadal amb la cobla La Principal de Llobregat i Montgrins. Serà el 22 de desembre de 2024, tot i que la d'enguany va ser un punt d'inflexió i es pot recuperar a Ràdio Calella Televisió. La programació la completa en el cicle d'audicions d'estiu els diumenges de juliol a 7:45 del vespre al Passeig Manuel Puigvert. I també cada dijous hi fa un curs de sardanes gratuït. L'ha impulsat l'agrupació sardanista a la primera setmana, que va ser la setmana passada, i van assistir 16 persones. S'hi pot apuntar tothom en qualsevol moment per provar fins al mes de juny durant el període escolar. Es fa cada dijous entre 6:45 i 7:45 a la cooperativa L'Amistat. I el temps, demà tindrem un dia amb nuvolositat variable formada per núvols mitjans que a estones podran arribar a tapar el cel. No s'esperen precipitacions i el mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 6 als 11 graus i màximes que oscil·laran entre els 12 i els 16 graus. I fins aquí el repàs de la jornada d'avui, que és dimecres 17 de gener. És Sant Antoni, recordeu que podeu seguir connectats a la nostra pàgina web i a les xarxes socials de Ràdio Calella Televisió. Nosaltres ens retrobem demà a les 10 del matí amb la ciutat i a la 1 del migdia amb més actualitat de la mà de la Dolors Lieuri. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
Recupera l'info vespre a radiocalellatv.cat.